Al matí, amb Mireia Sanz.
El debat de política, el mandat va arribar al seu punt i final i ahir la sala de plens va acollir l'últim ple ordinari abans de les eleccions i per tant el d'avui és també el darrer debat de política municipal d'aquest mandat. Una estona d'opinió que compartim amb el Joan Berlanga, portaveu d'Unitat pel Canvi. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
També ens ha acompanyat Xavi Guerrero, regidor d'Esquerra. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
El Lluís Perarnau, regidor de la Crida. Bon dia.
Bon dia.
Carles Rossinyol, portaveu de Demòcrates. Bon dia, gràcies per ser aquí.
Hola, bon dia.
I també Adrián Hernández com a portaveu de Ciutadans.
Bon dia, gràcies.
Amb tots ells debatrem diferents qüestions relatives al ple municipal d'ahir. Com sempre els dic, el debat ha de ser fluid i per tant poden interpel·lar-se sempre i quan es respecti diguéssim, la conversa de cadascuna de les persones que participa del debat i que per tant pugui fer el discurs de manera allò estricta. Està bé les interpel·lacions, a casa ho agraeixen, però tampoc intentin no excedir-se tampoc amb els discursos i així serà tot plegat molt més dinàmic. Comencem parlant d'un dels punts que va aixecar més polseguera ahir al ple municipal, que va ser l'aprovació inicial del tràmit per fer la concessió de Cal Balsac al Tallaret. El punt es va aprovar amb els vots en contra de Ciutadans i el Partit Popular i l'abstenció del PSC i de Demòcrates. La principal crítica de l'oposició va ser per la durada de la concessió i des de Ciutadans, miro el senyor Hernández, s'acusava el govern d'amiguisme. Desenvolupi'ns una mica aquesta acusació que transmetien al ple municipal d'ahir.
Bueno, no crec que sigués la principal acusació, l'amiguisme. Jo crec que és irresponsable. És irresponsable i a part incomplint la paraula d'aquest govern. O sigui, jo crec que el nucli del debat era si hem fet aquest mandat un reglament de cessió d'espais del que entenem a precari, de manials, que són de 4 anys màxim, i ho van fer perquè es deia el propi govern que era per evitar el que ells deien que feien els socialistes, i nosaltres quan començàvem a debatre i reglamentar això dèiem, i sobretot no només nosaltres, especialment també ho deia el Convergència o el Carles, que després també ho explicarà, dèiem, però paral·lelament o immediatament a l'acabar aquest reglament hem de fer també el de les concessions, perquè si no tindrem el mateix problema. Ahir ens trobem que no s'ha fet aquest reglament i que curiosament la primera concessió que es fa, doncs sí, és una entitat, que també ho explicàvem ahir, doncs que té uns estatuts i té uns diaris, doncs que evidentment comparteixen en aquest cas doncs l'alcalde o la majoria de l'equip de govern. Però que per mi això no era el més greu, sinó era el fet de que no estigui el reglament. I després que evidentment una concessió a 17 anys a qualsevol entitat en un espai tan important com el que estem parlant a Cal Balsac, doncs hipoteca qualsevol projecte de futur que necessiti el barri, la ciutat o l'equip de govern entrant o el que sigui. Amb la qual cosa, el que demana la entitat, que té tot el sentit del món, quan demanen magatzem per les seves coses, un espai per reunir-se, per cert, com moltíssimes entitats en aquesta ciutat, doncs jo crec que se li ha de facilitar, cercar, buscar, però en períodes de temps, com es fa en altres entitats, però el que no podem fer, ja portem gastat molts diners en Cal Balsac, i que ara, a més, se li faci una concessió de 17 anys, amb la qual crec que és irresponsable, que és arbitrari, crec que es falta a la paraula al govern del que va dir al principi de mandat, i crec que caiem en el mateix que el govern criticava tant quan estava a l'oposició i que criticava el Partit Socialista.
Demanava la paraula Carles Rossinyol, poden anar demanant paraules a partir d'aquest punt.
Bàsicament, com ha comentat l'Adrián, el nucli no és que no ens sembli adequat que una organització com el Tallaret, una entitat com el Tallaret, tingui un local, si és que això es va aprovar per unanimitat, i és que a més ens sembla recordar que va ser inicialment una proposta del Partit Demòcrata, una moció que es va presentar pel Partit Demòcrata en l'anterior mandat, i a més que també és una dada que cal tenir en compte, per arreglar aquest espai en aquell moment hi havia una subvenció de la Diputació que no es va saber gestionar i que és la que servia per arreglar aquest espai sense que cap entitat hagués de finançar-ho. I per tant, que l'Ajuntament tingués aquest espai, el pogués cedir a les entitats que es considerés adequada, que tots vam considerar que el Talleret era una bona entitat per fer-ho, però no feia falta llavors que amb l'excusa que s'han de fer inversions durés 17 anys. Escolta, és que estem parlant d'una concessió més llarga que la d'Esmatxa. Desmatxa estàvem dient que és una cosa de 15 anys, no sé què, i resulta que amb aquesta entitat li demanen una concessió més llarga sense donar cap servei. És una entitat que fa les seves activitats. No és normal, no és normal. I a més, i insisteixo en això també que s'ha comentat abans, la clau de tot plegat també és que cal i calia, i això nosaltres vam fer un fars a dir-ho ja en l'època del Partit Socialista, i ho vam començar a dir, i ho vam dir-ho també en aquest mandat, de que calia regular-ho tot. Tot està regulat ja, des de l'Estat, ja està regulat, però cal regular-ho en el sentit de definir les prioritats a l'Ajuntament. És a dir, els tràmits per fer una cessió precari o per fer una concessió, això no ho regulen els ajuntaments, això ja està regulat, la normativa estatal. Els tràmits ja estan. El que s'ha de regular és les condicions, els límits, els criteris, que és el que nosaltres demanàvem. I això és tan vàlid per les sessions a precari com per les concessions, perquè en un cas i l'altre, al final, és un acord del ple que decideix tu sí i tu no. I aquest és el tema. I per tant, al principi de mandat es va acordar una cosa, vam discutir-ho, perquè va dir, no, farem aquest perquè és el més que hi ha més i tal, i primer ha de ser precari, després ja en parlarem de l'altre. Nosaltres, com que ja sabíem com van les coses, vam insistir molt en que es fessi conjuntament. Es van dir que no, que ho farien de l'altra manera, i no es va fer. Però ara, en canvi, ens trobem unes concessions per 17 anys. Tot i que pensem que el Talleret, i ens vam comprometre i volem que recordo, va ser la primera proposta de cedir-los i va ser una moció de convergència en aquell moment, però esclar, el que no estem d'acord és que siguin 17 anys i que es faci sense un procediment, sense haver marcat els estàndards per totes les entitats.
Lluís Pere Arnau.
Sí, jo a vegades al·lucino amb les canvis de posició que es fan, perquè, a veure, això es va aprovar per unanimitat en un ple del mandat anterior, hi havia el govern del PSC, es va aprovar per unanimitat. El Casal del Talleret és una entitat que aplega 8 entitats del territori i, com es va dir, és veritat que no hi ha un reglament i caldrà fer-lo aquest reglament, però tampoc no passa res perquè es faci una sessió com la que s'està fent, perquè s'està fent dins de la llei, i també no s'està fent una actuació arbitrària, com es va dir ahir en el ple, la regidora Glòria Rubio, la regidora de participació, va dir, aquest tracte no és un tracte de favor cap a una entitat, el mateix tracte es farà a qualsevol altre tipus de petició, com la del Talleret, que sigui un conjunt d'entitats d'un territori en concret, que faci aquesta demanda. No hi ha cap més de petició ara mateix sobre la taula d'una situació semblant a la del Casal del Talleret. Són entitats que estan arrelades al territori, estan arrelades al barri. Potser demà l'obrera no pot, no arribem a cap acord amb l'entitat financera en la que estan, en l'immoble que estan ocupant, i potser l'obrera demà doncs planteja una proposta en el mateix sentit, doncs l'haurem d'atendre. No serà fàcil atendre, no és fàcil atendre aquestes peticions, però si evidentment qualsevol situació similar, la idea és fer el mateix tracte. Si hi ha un grup d'entitats d'un territori en concret que estan arrelades en el territori, que s'ofereixen a fer una inversió important, es parla molt dels 17 anys, es van les mans al cap perquè són 17 anys, més que el contracte d'Esmatxa. Senyor Rossinyol, la veritat, no barregem coses. Aquests 17 anys són els que marquen, surten per llei de la inversió que es fa. En funció de la inversió que han de fer les entitats, que és un esforç econòmic molt important, 200.000 euros, no és una quantitat petita, però un grup d'entitats que no és una empresa privada, sinó que és un grup d'entitats, doncs és el que marca el que s'ha fet de l'estudi i és el que marca la llei, que pot, es pot... s'haurà fet un estudi, però no és en tot cas...
El departament
no és la llei, però no és una qüestió
deia
13 arbitrària.
Anys, amb aquests diners.
És un...
I discrecionalment ho heu augmentat a 17, eh?
Bueno, doncs és discrecional, i el nostre criteri polític és que qualsevol petició que hi hagi en el mateix sentit, en les mateixes condicions, s'haurà d'atendre de la mateixa manera equitativament.
Totes les entitats que demanin una concessió i paguin tindran un local
sí,
per 17
anys? Sí, que estiguin... No.
Acaba de dir això, em sembla que hi haurà cua, eh?
Bueno...
això no hi puc respondre jo.
No és cert. No totes les entitats que demanin una concessió i hagin d'invertir diners tindran 17 anys. Dependrà dels diners que hagin d'invertir. Simplement clar. Perquè, evidentment, una entitat no pot tornar 225.000 euros en 4 anys.
Això ho han d'amortitzar.
Hauria de ser, jo què sé, el Banco Santander hauria de ser l'entitat que tornés aquests diners, no? Llavors, el que vull dir és que depèn dels anys d'amortització en funció dels diners que han d'invertir. I 225.000 euros per una entitat sense afany de lucre és un dineral brutal. Jo, ahir es va insinuar que fèiem un tracte a aquesta entitat perquè teníem certa
afinitat
no? ideològica. Sí. Bé, jo us he de dir la meva experiència. La meva experiència és quan vaig fer de regidor de llicències d'activitats, tinc la Marisol aquí al costat i ho podrà corroborar, vaig tenir un pollo monumental amb Sant Sebastià de los Ballesteros que diríem que nacionalment no és de la meva afinitat i vaig lluitar per resoldre aquell follon que tenien dintre perquè poguessin seguir utilitzant la masia de Can Rull. Hi ha altres casos, Sabadell, també la Faràndula es va cedir en el seu moment a una entitat i crec que no van invertir 225.000 euros i se'ls va donar 25 anys. Penso que ara s'està fent segons normativa i que, per tant, sí, és clar, ha estat el tallaret el primer, però també és el que venia de més lluny, perquè és el que va tenir en el seu moment una moció ple fa més de 4 anys i penso que és de justícia que després de tants anys s'acabés portant a terme.
Senyor Berlanga.
Sí, jo simplement, bueno, primer fer potser una explicació de què és això del tallaret, per les persones que potser ho escolten i no ho saben, en la qual hi ha una agrupació de diferents entitats de la Creu Alta que s'han organitzat per demanar un local i que estan disposades a posar uns diners. Per tant, és un projecte que ells han presentat, en les quals hi ha una inversió. I en aquest cas l'Ajuntament, doncs, dintre de les formes i el reglament establert, l'ha acceptat. No hi ha res més. En aquest sentit, com deia el Xavi, jo crec que el govern ha sigut equitatiu amb tot el tema dels locals, fent el reglament i que això no depèn d'una qüestió d'afinitat o no, sinó que depèn doncs, d'uns criteris establerts en els quals em sembla que a més tots estem d'acord que la Creu Alta justeja d'espais d'aquest tipus, com altres que també ho necessiten, no? I que faran un ús públic d'interès públic per unes entitats doncs, d'un barri de la ciutat i que altres barris o altres entitats també poden demanar, si segueixen el mateix procediment, doncs poden entrar en aquest circuit i aconseguir-ho.
Saludem a Marisol Martínez, portaveu de Guanyem, que s'incorpora al debat. Bon dia.
Molt bon dia.
Sobre aquesta qüestió?
Sí, bueno, yo creo que estamos en elecciones y se nota, ¿no? Y sobre todo porque hay cuestiones que todo el mundo tiene derecho a entender que son políticas. Pero yo creo que una cuestión es la cuestión política y otra es la jurista, la legal. Si hay alguna cuestión que alguien considere que hay de irregularidad en este tema, que lo ponga donde lo tenga que poner. Dicho esto, opino que pasa con la inversión del tallaret. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni nos hemos inventado ninguna fórmula que no exista en esta ciudad. Y hay ejemplos de ellos. Hemos dicho la concesión que tiene los Ballesteros en la masía de Can Rull, también porque fue fruto de una gran inversión que yo creo que a los Ballesteros siempre no le ha salido los números y que además hemos tenido en este mandato que ver cómo regularizábamos aquel desastre, porque no estaba ni siquiera ordenado. Pero era una forma y es una forma de hacer. O la juventud de la Farándula, que también tenemos la misma fórmula que ahora se aplica con el tallaret. O cuando hemos hecho todo el convenio y tenemos el convenio de colaboración con el club de tenis, con los terrenos que hay colindantes con el club de tenis, que se le hace una concesión en tiempo, ellos hacen una inversión y tal. Eso es una forma de hacer ciudad. Se puede estar de acuerdo o no. Se puede entender que hay un favoritismo hacia unas entidades o no. Y yo creo que ahí es legítimo y cada uno tiene el derecho de opinar. Pero no es ilegal, ni es irregular, ni muchísimo menos. Otra cuestión es si confundimos esa concesión con todo el tema de el reglamento que se ha hecho de uso de locales y demás. Bueno, pues vale, pues revolvamos y al final podemos seguir revolviendo. Pero hay una realidad y es, en la Creu Alta, en el Centra, en el barrio, en el distrito 1, es uno de los distritos donde tenemos menos equipamientos para las entidades, menos, de todos los distritos, absolutamente de todos, y es donde más masa social tenemos. En cuanto a equipamiento social, me refiero, no en cuanto a los grandes equipamientos de ciudad, que son los teatros o el museo, pero en cuanto a equipamientos sociales, es el distrito que tenemos más abandonado en cuanto a equipamientos. ¿Era necesario ese equipamiento? Era necesario. Y no lo digo yo, lo dijimos en el pleno por unanimidad todos. Otra cuestión es si el formato es este, si debería de ser otro y tal, y esa es la discutible, la que tenemos en estos momentos. Yo creo que no discutimos nadie que teníamos que tener una solución al Tallaret, no se discute, ya está claro. No discute nadie que necesitamos más equipamientos en el Distrito 1. No discute nadie, por lo tanto ya tenemos un equipamiento más. Y además tenemos un equipamiento para jóvenes, que me parece importantísimo. Más allá si hemos acertado en si son 17, si son 15, si son 3. Y más allá de si hemos acertado en el formato. El formato es el que puede ser, porque la inversión que hacen requiere un formato que está regulado, y está regulado, yo espero, que ponen un equipo técnico, no político, sino técnico. El técnico dice, en función de esta inversión, para amortizar esta inversión que está haciendo la entidad, necesita tantos años, porque si no, no la amortiza. Eso es así para el club de tenis, para el Ballesteros, para la farándula y para el Tallaret, para todos por igual.
Senyor Rossinyol, demanava la paraula.
Això del criteri tècnic polític, així sembla que quan és polític, quan volem dir no, jo no ho he decidit, això és un tema tècnic, i ja està. No, el criteri polític, l'amortització és un criteri tècnic, però el criteri polític és les entitats que són les que han de pagar arreglar uns espais. Jo crec que no, i la decisió política, per entendre'ns, no, és que les entitats no els hi toca pagar per tenir els espais, o paguen totes o no paga cap, perquè el que estem parlant amb lo del Tallaret, no estem parlant, per exemple, el club de tennis, que hi havia un tros de terreny en què se'ls hi cedeix perquè l'Ajuntament no tenia res a fer, estem parlant al final, i tothom ho té molt clar, perquè tots ho estem dient, el que estem parlant és que una entitat necessita un espai, igual que moltes altres entitats, i després, quan se vol entitat que necessita un espai, hi ha diverses maneres de donar-los aquests espais, depèn de la durada, i allò són les eines que utilitzes per donar-li aquella entitat a l'espai. I aquí, en el Tallaret, es va decidir fer una... que tots hi estem d'acord. L'únic que no estem d'acord és amb l'eina i com s'ha utilitzat aquesta eina, i l'incompliment d'aquell acord que hi havia en el principi de mandat, que tot això es regularia, que no es va regular. Però no regular legalment com es fa la concessió, que això no hem de regular-ho nosaltres, sinó quan es fa amb una concessió, quan es fa amb una sessió precari, qui té dret, qui no hi té dret. És això el que estem parlant.
Adrián Hernández.
Sí, és que precisament perquè estem tan necessitat d'espais, en aquest cas també el districte 2 del que estem parlant, que per això és irresponsable cedir 500 metres quadrats exclusius i 366 compartits a una entitat per 17 anys. Quan a més la pròpia entitat a la que li concedeix ja diu que si alguna altra entitat vol incorporar-se ha de complir els seus ideals. O sigui que si és una entitat que no comparteix els ideals dels Països Catalans, allà no podrà entrar. 17 anys. O sigui, tenim pocs locals. Hipotequem ara un local 17 anys a una entitat que diu que si no són de los míos, aquí no entren. 8 entitats, diu el senyor Berlanga, sí. 2 dels 8 són 2 grups musicals. Tu saps la quantitat de grup musical que s'han de llogar a pàrquings o espais per tocar? 2 són grup musical. 1 és l'associació de veïns de la Creu Alta. Tu saps com estan totes les associacions de veïns? Bueno. Quan la Can Olià, quan porta reclamant algun espai? Que té un local d'allà de, què, 50-60 metres quadrats? També tenim el del Graellers. Vull dir, si jo entenc quan demanen
totes les entitats tenen millores, però sí. Can Uriac té un espai, té un centre cívic que fa un ús superintensiu.
Una entitat de 80 socis que li hem de facilitar un espai per tenir comoditat,
té un centre cívic que l'omple moltíssimes hores.
Però que
li
estem donant són 500 metres quadrats d'ús exclusiu, 17 anys.
És que no entenc aquesta polèmica, de veritat, perquè una entitat de la Creu Alta, no l'entenc.
Parla tu amb les entitats, i bé, a veure, per no entenar. Totes tenen una necessitat i veuen que hi ha una diferència entre el tracte que li vau donar ahir en aquesta entitat amb la que li doneu amb elles. I és així de clar. És així de clar.
Torre Guitart.
És així de clar.
Totes les entitats...
Un segon, senyor Berlanga, té la paraula a Marisol Martínez, ara li dono després.
A mi me parece... No sé cómo calificarlo, pero no voy a entrar. Yo no voy a entrar en que aquí hay unas entidades que se premian y otras que no. El estilo aquel de entidades amigas y entidades enemigas pasó a la historia. Y por más que otros se empeñen en querer vender eso a la ciudadanía, me niego en rotundo. Yo no he sido parte ni soy parte de un gobierno que tiene entidades amigas y enemigas. Nosotros intentamos solucionar situaciones. Es posible que en ese intento de solucionar nos equivoquemos. Y yo eso lo acepto. Ahora, amigas y enemigas no. Y no son amigas ni enemigas, ni quiero jugar a arrojar unas contra las otras. Porque me parece irresponsable, señor Adrián, en estos momentos. Me parece irresponsable. Y es un juego de muy peligroso si jugamos ese juego en esta ciudad. De que hay unas que, como no son de los países catalanes, están penalizadas, y a los de los países catalanes. Eso es un juego que a ustedes les va muy bien. Y gracias a ese juego, Ciudadanos vive.
Pero lo están haciendo ustedes.
Yo le puedo aceptar que si ese tipo de concesión, de que deberíamos de ir a otro, que quizá tiene un riesgo el hacer ese tipo de concesión para las entidades, porque a partir de ahí puede haber otro grupo que quiera el mismo sistema, yo puedo aceptar ese debate, pero no le quiero aceptar el debate de que el ayuntamiento entra en los estatutos de las entidades, porque no entra y no debe de entrar jamás, ni quiero aceptarle el debate de que en función de si son de mi cuerda tienen unos privilegios y en función de si no lo son tienen otros. Es un debate muy simple y es el debate simple de las banderas que ayer le decía. Con ese debate Ciudadanos ha estado viviendo y usted quiere seguir viviendo, pero es peligroso porque ese debate rompe una sociedad.
Que estamos hablando de igualdad con las entidades,
usted
no de banderas.
Está haciendo una demagogia inaceptable, y rompe una sociedad, y ya le he dicho, no entraré, señor Adrián, entre usted.
Pues se acaba de entrar usted en todo. El único discurso ha sido usted.
No, perdone.
Usted, señora Martínez, tiene un problema. Que en vez de entrar en el fondo del tallaret, usted ha venido simplemente a atacarme.
Sinceramente, no. He querido hacerle la recesión.
Yo ya sé que está usted incómoda con ese tema. Yo no estoy incómoda, yo estoy orgullosísima de haber pedido a desencallar ese tema.
Yo no entraré en el ideario de las entidades que se ajuntan y lo que pensan y lo defensan, mientras siguen entenc que democràtiques, com si fos una qüestió que ataqués la democràcia, llavors sí que potser discreparíem.
Però no, perquè
si nosaltres cedim un espai municipal perquè la rehabilitin i fem una sessió a un centre d'esplai d'una parròquia que és confessional, doncs nosaltres no entrarem sobre si les entitats que s'ajunten allà són confessionals o no són confessionals. Vull dir, no entrarem, vull dir, senzillament. Si vostè està fent un tracte de favor per una afinitat política, que no és així, perquè el tallaret tindrà han fet els seus estatuts, tenen la seva ideologia i nosaltres no entrem, vull dir, i Sant Sebastià de los Ballesteros tindrà una altra per nosaltres són tan respectables els uns com els altres. Per tant, aquí el que a més jo volia anar més enllà és sobre el tema de les obres les ha de fer l'administració. Dic, bueno, pues sí, fins ara en molts llocs es fa l'administració, però també jo crec que també és una altra concepció de les relacions entre l'administració i les entitats, que es puguin fer les entitats mateixes puguin desenvolupar els seus projectes i estan fent un esforç econòmic i puguin desenvolupar aquesta part de la rehabilitació i de l'acondicionament d'un espai. I això, doncs, a Barcelona en tenim espais d'aquest sentit, a Can Batlló és un exemple, la caserna podria ser més endavant també un exemple d'això, vull dir, i no estic dient que les entitats que han estat ocupant allà siguin les que... Estic dient que potser es pot obrir un procés en el que la gent, que diferents col·lectius presentin projectes i llavors es decideixi d'una manera doncs, equitativa i amb uns criteris objectius quin projecte es pot tirar endavant. Al final, i per exemple a Itàlia també n'hi ha, a Itàlia i a l'estat espanyol hi ha diferents projectes en què hi ha una cessió d'ús a la comunitat i són les entitats les que desenvolupen els projectes que es fan a dintre, les obres i tot el que cal. Jo crec que aquesta visió de compartir, de no haver-ho de fer tot des de l'administració, sinó que des de l'administració es posen les bases o s'ajuda i les entitats tenen prou múscul, si com és en el cas, per poder-ho tirar endavant, doncs perfecte, endavant, no hem de tallar les ales a les entitats a poder desenvolupar activitats culturals, socials, que són molt beneficioses de cara a la ciutat.
Senyor Berlanga Guerrero, i vull tancar tema que vull parlar d'altres coses, d'acord? Aviso.
Bé, jo només era mostrar una preocupació per la intervenció de l'Adrià de Ciudadanos, no?
No em deixarà tancar tema, jo vaig venir.
No, però és que hi ha un tema de responsabilitat, és a dir, aquest discurs de hi ha entitats de primera i entitats de segona, això pot aixecar aplaudiments d'algun lloc i algunes sensibilitats i emocions, però és que no és responsable ni és veritat. Vull dir, nosaltres no estaríem amb un govern que entrés amb les entitats segons les seves...
Però això preguntaria
els seus diaris. Escolta, és que no cal que els preguntis, és que les conec totes, he parlat amb totes les entitats de la ciutat amb aquests anys.
I tenen aquesta sensació, no?
Escolta, les entitats pensen diferent i tenen, poden tenir aspectes que valorin positivament, algun regular i malament, però vostè no podrà dir que la festa major tal entitat, perquè és així o això, no ha pogut participar, o s'ha tret un permís de no sé què, o aquests demanen un projecte i és que sí o és que no. Per això, escolta, aquí hi ha uns reglaments i hi ha uns criteris i això funciona amb normalitat i de veritat, Adrià, ja sé que tot funciona això políticament, però no és responsable.
Senyor Guerrero, i li hauré de donar la paraula per al·lusions al senyor Hernández, òbviament.
Jo anava a dir que, com que sóc l'últim, intentaré no provocar polèmica i així...
No, però ja li he de donar, senyor Guerrero. No, provocar-la, si vol, que ja no ve d'aquí.
Doncs potser ja la continuo, eh? A veure, jo el que volia dir és que quan nosaltres vam arribar al govern ens vam trobar associacions de veïns que pagaven el lloguer i l'aigua i no sé quantes coses del seu local i associacions de veïns que el tenien gratis. I entitats que tenien uns privilegis respecte a altres entitats amb locals que no tenia sentit. O sigui, sí que tenia un sentit si miraves qui governava en aquell moment. Nosaltres això ho vam trencar, vam eliminar absolutament. Ens és igual l'entitat que hi hagi allà dins, la seva ideologia, sinó que totes tenen un mateix reglament i funciona igual. Evidentment, això ha estat diferent, com ha comentat el senyor Rossinyol, és veritat que no hi ha aquest reglament per a aquests casos concrets, però jo us puc assegurar que si demà ve l'entitat X, i no diré cap ideologia, que ens diu, i aquí ja teniu un local i gastaré 100.000 euros per rehabilitar-lo, això ens ajudarà que sigui més ràpid, que es pugui rehabilitar el local i es pugui utilitzar, i si al darrere té un projecte, el que sigui, doncs l'ajudarem i tirarem endavant. I per tant, el que vull dir és que no és qüestió del Talleret. A més, jo voldria tancar dient que felicito el Talleret i que són molt valents, perquè 225.000 euros és un dineral i que, per tant, hòstia, endavant i que s'ho lluitin molt.
Senyor Maleu, òbviament.
Dic que, objectivament, totes aquelles persones que es llegeixin el projecte que presenta el Talleret i el que ells demanen i el que necessiten, ja ho vam dir ahir, necessiten...
Algun polític li diu al tècnic, escolta, bueno, no polític, a veure què diu aquí, aquests sí, aquests no. És que això,
tu t'ho creus que això passa? Senyor Berlanga, deixi-la acabar.
És que com no m'has escoltat, mira, jo volia fer un final més conciliador, però bueno, no et preocupis, no. Ara el faré conciliador i el respondré. El que deia, que si tu lleves el projecte que presenten, és evident que necessiten un espai i és evident que se li ha de donar. I ho deia jo ahir a la meva intervenció, segur que necessita un espai com d'altres entitats per fer el que ells demanen. Ara, l'informe de que ells, del seu projecte, objectivament, i aquí no ho direm, però alguna persona m'ha reconegut, no té cap sentit, 17 anys. No té cap sentit, és que no té cap sentit, objectivament. Després, l'informe que vostè deia ara, senyor Berlanga, és que no sé per què lo dice, el mateix expedient, sap quan que deia el tècnic de l'Ajuntament? 13 anys, amb el qual són 4 anys de regal de voluntat política, vale?
Bueno, no em consta.
Ah, perquè no s'ha llegit l'expedient? Bueno. Perquè no s'ha llegit l'expedient, vale?
No, bueno.
Tanquem tema, si els sembla, volem parlar d'altres qüestions en aquest debat de política municipal, que, escolta, ens estem passant bé, que també és això, eh? Els oients a casa els hi agraeixen una mica de vidilla, clar que sí. I volem parlar d'Esmatxa, que va tornar a ser present a la sessió plenària d'ahir amb una moció de la UGT i de Comissions Obreres demanant que es garanteixin els drets dels treballadors. El text va tirar endavant amb el vot en contra de la Crida, i ja que el tinc aquí, Lluís Pere Arnau, per què la Crida hi va votar en contra?
Doncs perquè no entenem que hi hagi d'haver un acord entre l'Ajuntament i l'empresa per garantir les nòmines, perquè cadascú té les seves obligacions i la part de l'empresa contractada té les seves obligacions està complir els serveis i retribuir segons conveni als treballadors de la seva plantilla. I entre les obligacions de l'Ajuntament està el controlar i fiscalitzar el contracte, el retribuir segons contracte a l'empresa, segons els serveis prestats. Per tant, era un pacte o un acord, per tant, redundant. És que si cada una de les dues parts complés les seves obligacions, no cal cap pacte per poder garantir les nòmines a final del mes dels treballadors. El problema no es resol amb un acord o amb un pacte que és, si es vol manifestar una voluntat política, que entenc que és la moció anava en aquest sentit, de manifestar una voluntat política, doncs clar, evidentment, però és que aquesta voluntat política per mi també és redundant, perquè fa mesos que estem treballant per donar solucions, per donar solucions a una situació que ve de voler, bueno, del control i de la fiscalització que es fa per part de l'Ajuntament a l'empresa.
Senyor Rossinyol.
Passa perquè...
doncs, ah, no, mentida, és que tenia la paraula el senyor Berlanga, me l'he saltat. Senyor Berlanga i després senyor Rossinyol, efectivament.
Val, el que diu el Lluís és cert, les obligacions establertes doncs, són clares i l'Ajuntament ha de pagar el servei, l'empresa doncs, paga els treballadors i fer que el servei es compleixi, però a vegades també és veritat que el contracte aquest, doncs, que ja sabeu que està a la Fiscalia i que té tots els indicis, doncs, està en una trama corrupta, doncs el seu compliment és molt difícil i des de l'Ajuntament estem intentant fer-lo complir, doncs fiscalitzant i demanant les obligacions a l'empresa, però això ha despertat unes incerteses amb els treballadors, en els quals doncs, a vegades han vist, s'han sentit qüestionats doncs, perquè el contracte no es pot complir i no és culpa seva perquè ells treballen amb normalitat, sinó que és producte del contracte. Aquí hi ha hagut quantitats de sancions importants de diners que han fet trontollar l'estabilitat econòmica de l'empresa i les seves nòmines han patit. Per tant, ahir nosaltres ho vam votar-ho perquè enteníem que necessiten aquest acompanyament i necessiten aquest gest dels treballadors, dels quals nosaltres creiem que ha de ser possible i és possible fiscalitzar l'empresa i fer complir el seu contracte, però a la vegada no generar incerteses en un tema tan delicat com és el sou de les persones que hi treballen.
Ara sí, senyor Rossinyol.
No, això que és el senyor Pere Arnau, a mi no és per posar-hi polèmica, però és que hi ha coses que em sorprenen. Aquest plantejament que inclús subscric, deia, escolti, l'administració el que té, per això desitja una concessió, uh-huh. I perquè llavors en parla amb l'empresa de la concessió i l'empresa ella gestiona la concessió. És un plantejament nítidament liberal en relació a la gestió dels serveis públics, però és que em sorprèn que vingui això d'un partit com la Crida, diguéssim, uh-huh. Perquè això és un plantejament estrictament liberal, vull dir, que ja dic que comparteixo fins i tot, però és que a més també em sorprèn una cosa, em sembla, clar, jo no assistit a totes les reunions, però per el que jo tinc entès, qui va començar a parlar amb els treballadors més que amb l'empresa van ser vostès.
Sí,
i ara que hi ha el liu gros amb els treballadors i els treballadors diuen, escolta, parlàvem al principi, ara també volem parlar i per tant arreglim-ho el que està passant, ara resulta que no. Ara, clar, això és, com a mínim és poc coherent.
Estem parlant amb comitè i amb sindicats i amb empresa, vull dir, sí.
Però vostè, quan ha començat a explicar el que has dit aquí, em sorprèn perquè jo que en tinc per liberal van votar a favor perquè realment la situació que s'ha generat poc o molt hi té a veure l'Ajuntament i per tant d'alguna solució s'ha de donar a la gent que realment no té la culpa dels lius o les irregularitats que hagi pogut fer l'Ajuntament o l'empresa, que això s'ha d'arreglar en un altre àmbit, però el dia a dia, que és el que vaig dir en el ple, el dia a dia, això sí que tenim la responsabilitat que funcioni el dia a dia, bàsicament és que els treballadors cobrin, puguin treballar amb normalitat i el servei, el ciutadà, pues, quan al matí llevi, pues, que no hi hagi allà unes piles de basura immensa, i anem en un camí que no va cap aquí, de moment.
Tenia la paraula el senyor Guerrero.
Nosaltres ahir a Esquerra ens vam posicionar al costat de tota la resta de partits i a l'altre costat respecte a la Crida, perquè el que nosaltres tenim clar és que s'ha de complir el servei però també s'ha de donar el màxim suport als treballadors. Dit això, permeteu-me que barregi temes. Em va sorprendre molt que demanéssim tant que es complís el que diu el contracte del SAT i que es complís i que s'està incomplint, que sí, estic absolutament d'acord, per això vam permetre a nosaltres també que la moció tirés endavant. Però en canvi ningú parla dels incompliments del contracte de la neteja dels carrers, no? Suposo que tots som conscients que la major part de barris de Sabadell s'haurien d'escombrar 4 cops a la setmana. M'agradaria saber quants pensen o saben que el seu barri s'està escombrant 4 cops a la setmana. En canvi això no surt mai al debat. És molt curiós que posem el punt de mira ahir, en aquest moment concret del SAT, que si no es compleix el contracte, si no es compleix s'ha de complir, però que ningú parlés de mai, perquè normalment no parlem mai d'això, sinó que ho politiquegem i ho embrotem amb altres temes, el tema, jo penso, principal, que és que la majoria de barris de Sabadell s'han d'escombrar 4 vegades, i els que no, 6 a la setmana, etcètera, 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 respecte a neteja de contenidors i mil coses més que no passen, no? Llavors, això em va sorprendre la incoherència entre les dues mocions al capdavall.
Senyora Martínez.
Bien, más allá de las incoherencias políticas, que bueno, que seguramente que tenemos y que cada uno tiene, el tema de Edmasa, Nosotros hemos votado, como Guanyen, a favor en esta y votamos a favor en la otra que también vino al Pleno por una cuestión que comparto con alguna exposición que se ha dicho y que con, en este caso con el señor Carles Ruiseñol, que lo expresaba muy bien. Yo creo que una cuestión es la fiscalización de la empresa y el seguimiento del contrato, y otra cuestión son cómo afecta eso a los trabajadores directamente. Y se tiene que saber combinar todo. Y también se tiene que saber dónde tienes en algún momento la prioridad. Y alguna vez también lo he expresado, ¿no? Que hay líneas rojas. Y líneas rojas donde por responsabilidad uno tiene que ver cómo soluciona. Esas líneas rojas siempre son cuando afecta a los más vulnerables, a los más débiles. Y en este caso los más débiles son esos trabajadores que van a trabajar, que no entienden de nada de lo que estamos hablando, que en muchos casos no saben ni siquiera el contenido del contrato y que mes tras mes sufren porque situación de no saber si cobran, de no saber si van a tener otro ERO, de no saber que es una situación de inestabilidad que por supuesto todos los que estábamos ayer en el Pleno cuando escuchábamos a los representantes sindicales empatizábamos con ellos totalmente. Totalmente. Esa es la parte que yo intentaba explicar ayer, muy, muy, muy difícil de equilibrar cuando tú tienes que hacer una cosa porque es así y porque técnicamente es así y porque además debe de ser así, gobierne quien gobierne. Y por otro lado, las afectaciones de eso afectan a gente muy concreta. ¿Se podía hacer? Se hizo. De hecho, yo cuando en la intervención ayer le decía al señor Ayuso que estaba la situación más tranquila, quizá yo tenía una información que él no tenía en aquel momento, que creo que no tenía, y era que por la mañana ya había habido una reunión entre la empresa y técnicos del ayuntamiento y empezábamos a acordar una carta de pago, una fórmula de pago que tranquilizaba en meses toda esa situación. No quise adelantar más porque sé que siempre he defendido que las reuniones, para que se lleven a buen puerto, tienen que ser reuniones, no pueden ser demasiado públicas, porque entonces a partir de ahí empezamos todos a marcar terreno. Pero creo que ayer por la mañana iniciamos el proceso para que durante unos meses los trabajadores estén tranquilos y sobre todo, que para mí era importante, por eso no coincidía con algunos elementos que la querida hizo una rueda de prensa por la mañana y situaba. Para mí era importante que sea el nuevo consistorio quien asuma la responsabilidad del seguimiento y no hipotequemos ese nuevo consistorio en decisiones del último pleno del mes, ¿no? De ahí fueron muchas de las posturas que nosotros tuvimos en abstenciones o en suavizar, porque creemos que hemos hecho nuestro trabajo, lo hemos hecho hasta aquí, la ciudadanía nos juzgará, pero ahora es una nueva etapa, ¿no? Y por eso dijimos, bueno, tranquilicemos estos meses, era posible, fue posible, el tesorero lo permitió, que no el político, al fin y al cabo a veces tal, y demos la tranquilidad para que el nuevo consistorio, lo forme quien lo forme, sea capaz de gestionar esto con tranquilidad y no se encuentre en una situación de, bueno, muy complicada solo entrar.
Adrián Hernández.
No, es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho la señora Martínez, y yo que sí que fui conocedor por la tarde antes de la moción ese principio de acuerdo de la reunión de la mañana y que no hice referencia porque quería esperar a la semana que viene también de los dos encuentros que tenemos previstos, pero bueno, también lo ha sacado ella, y que parece ser que vamos a conseguir tener esos meses que necesitamos, bueno, que necesitan básicamente los trabajadores,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Porque nosotros al final estamos haciendo política, pero aquí el que lo ha sufrido durante tiempo son los trabajadores. Pero nosotros de Ciudadanos sí que llevábamos ya años advirtiendo, sobre todo advirtiendo, en este caso que está la señora Martínez, el señor Guerrero, la señora Berlanga, que deberían tener cuidado con la irresponsabilidad de la CLIDA,
sí, claro,
en este tema. Es decir, que cuando se juega con fuego, pues sí, sí, hemos estado a punto de quemarnos.
Sí, sí.
Ha habido 400 trabajadores que evidentemente ya lo han pasado muy mal. ¿Usted ha dormido bien?
No,
pero cuando
he dormido muy
familias,
bien.
Pero cuando
he dormido de fábula,
sabiendo
lo
mal
que había, he dormido de fábula.
Ahora
que
ha reinado la palabra, señor Arnau. Sí, acaba el señor Arnau y después le doy la palabra.
Gracias. Y le decíamos, dice, bueno, una parte que ha hecho este gobierno bien, que la fiscalización, pues una vez está judicializada, se tiene que dejar que se pronuncie el juzgado, de la misma manera que el caso de corrupción. De la misma manera que el caso de corrupción que se está investigando del Partido Socialista y de la empresa, pues hay que esperar a lo que diga el juzgado. Y eso hubiera sido chapo por el gobierno. En el momento que ustedes no se conformaban con eso, porque ustedes lo único que querían es un rendimiento político a costa, y le daba igual lo que dijeran sus socios de gobierno, y a mí eso no me preocupa que ustedes se peleen. A mí lo que me preocupa es lo que han sufrido los trabajadores. Por eso me alegro de que se haya conseguido, como ahora ha dicho la señora Martínez, esos meses de tranquilidad, porque al final no me preocupa ni su partido ni su responsabilidad. Lo que me preocupa eran los trabajadores y el servicio que no se está dando a la ciudad.
Primera aclarida, que fa mesos que s'està parlant contínuament, permanentment, amb sindicats i amb l'empresa. Hi ha hagut moments en què semblava que teníem solucions sobre la taula, com l'amortització parcial del crèdit d'inversions que podien tirar endavant, i de moments en què la qüestió s'ha quedat encallada, i no s'ha quedat encallada per part de l'Ajuntament, sinó que s'ha quedat encallada per part de l'empresa. Jo, no sé, al final tothom s'omple la boca, no té, el que està fent l'Ajuntament des de compliment, d'execució del contracte, no té res a veure amb el Mercuri. Totes les actuacions administratives que ha fet l'Ajuntament són de control i fiscalització del contracte, i aquí s'està plantejant com que hauríem d'haver deixat... No, no, el cas Mercuri ja estem en l'acusació particular, temes diferents. Ara estem parlant de l'execució del contracte. Mm-hmm. I totes les actuacions que ha fet l'Ajuntament en aquest sentit han sigut qüestions administratives que l'empresa ha recorregut, que estan al seu dret, a més ha posat una querella tal. En tot cas, jo el que volia introduir un altre element, que és aquí tothom de cara a fora fa proclames i pot dir la màxima contundència en perseguir la corrupció, o la màxima contundència en exigir el compliment estricte del contracte, però després, quan a l'hora de la veritat, doncs a la mínima ens trobem en, ai, no, ja no podem fer res perquè és molt fàcil per part de l'empresa, per part de la direcció de l'empresa, activar el conflicte. Ho vam veure al novembre, quan va posar sobre la taula un euro amb 43 acomiadaments, que no estava justificat, perquè la institució tècnica de facturació no canviava els serveis, com deia l'empresa que canviava els serveis. I ara l'empresa actualment en tenia prou amb retardar el pagament d'una paga de beneficis que es pagava aquest mes, que es pagava a mitjans del mes i no l'ha pagat, però potser la pagarà a final de mes. Bueno, però en qualsevol cas, la idea que és, per part de la direcció de l'empresa, és molt fàcil tocar la tecla d'activar el conflicte, perquè ella, sense fer, no, només fer això, no pagar quan toca una paga de beneficis, activa el conflicte. Llavors, davant d'això, què hem de fer? Hem d'anar... Doncs el que hem estat fent és parlar amb sindicats, parlar també amb l'empresa, plantejar quins problemes hi havia de cara a poder fer a que ella complís amb les seves obligacions de cara als treballadors. I evidentment nosaltres no tenim cap voluntat d'activar un conflicte. Sembla com si aquí el senyor Pere Arnau o la Crida tingués interès en que hi hagués una vaga d'escombraries, ni molt menys, en absolut, ni per la ciutat, ni pels treballadors.
Vostè té ni per conflicte, ara li explico per què. Ara li posaré un exemple.
Bueno, i ara posi'm l'exemple, sí. Però nosaltres no tenim cap interès en el conflicte. El que nosaltres que volem és complir amb el nostre mandat de control i fiscalització del contracte, i per l'altra banda també ens preocupem i vetllem perquè els treballadors cobrin a final de mes. Però és que aquesta és una obligació de l'empresa, i per tant hem de veure de quina manera conjuntament sindicats i ajuntament fem les actuacions que cal fer de pressió a l'empresa perquè compleixi.
Senyora Martínez, Yo no he dormido, el señor Adrián, y yo sé que usted sabe que no he dormido. Y además han sido los momentos, para mí, peores en que he pasado en este mandato, con alguna conversación con algún trabajador de Esmasa, porque comprendía perfectamente qué me estaban diciendo. Yo creo que yo y cualquiera, ¿no? Cuando una persona te viene de 50 y pico años y te dice... Estoy muy asustado, yo creo que soy una persona que está dentro de ese ERE y que me voy a la calle y que con la edad que tengo difícilmente voy a encontrar trabajo, y se lo dice a una persona que tiene responsabilidad para que eso pueda pasar o no pueda pasar, yo no duermo y no dormí. Y yo creo que ninguno de nosotros. No es tan fácil ni es tan alegre y no es una cuestión política. Yo he tenido discrepancias y formas de ver este asunto de manera diferente a otros compañeros. Yo creo que esta cuestión es una cuestión muy técnica, es absolutamente técnica. El seguimiento del contrato tiene y está marcado por unos procedimientos técnicos. ¿Cuál es el problema? Cuando entra la política en este tema. Es ahí donde está el problema y es ahí donde tenemos las diferencias. Si solamente
fuera una cuestión técnica, los técnicos hacen un seguimiento, los técnicos hacen un informe y mirar, esto es lo que hay. Y el juzgado hace el suyo. El tema es cuando confundimos los sitios y cuando confundimos qué somos los políticos. No somos jueces, ya está el juzgado. No somos técnicos, no tenemos la información suficiente. Nosotros solamente, o lo que debemos es dirigir de la forma más escrupulosa nuestras responsabilidades. Y a veces cuando se confunde todo es muy peligroso. Es muy peligroso. Y yo creo que hay veces donde no lo hemos hecho bien y donde el conflicto era tan complicado, tantos intereses de por medio, y he entendido perfectamente la situación de los trabajadores. Por eso, cuando se ha llegado al Pleno, he tenido claro dónde me posicionaba. ¿Quería decir eso, que me posicionaba al lado de la empresa? No, y no se lo acepto a nadie. No, y no se lo acepto a nadie. Quería decir que me posicionaba al lado de los trabajadores y que por el mismo lado, cuando se habla de incoherencias, se tiene que seguir la fiscalización de esa, del SAT y de la que sea. No tiene nada que ver.
Ah, no tenen rellotge perquè els clients sí. No ho saben, però estem en un altre estudi. Queden 4 minuts de debat. Té la paraula el senyor Berlanga, després el senyor Adrián Hernández i després el senyor Guerrero.
Sí. El tema aquest d'esmatxa...
Si ens passem una mica no passa res.
Sí. Aquest tema d'esmatxa que se'n parla tant i que afecta tant la ciutat i que realment ens ha preocupat molt i ha sigut dels temes doncs, que ens ha dedicat més hores i més mal de caps, té dos vessants. Una és l'adjudicació d'aquest contracte, en què tots els indicis diuen que va ser irregular, en la qual hi ha persones imputades, hi ha una peça que l'Ajuntament és acusació particular i estem treballant perquè s'esclareixi, en la qual això doncs, va haver-hi un apanyo entre el Partit Socialista i l'empresa, i en la qual doncs, això la justícia ho està resolent. I per altra banda, és fer complir el contracte. I com que el contracte respon a unes condicions, al nostre entendre, i tots els indicis apunten a que tenia a veure amb les característiques de la concessió, aquest contracte és molt difícil de fer complir perquè es basava amb uns mecanismes en els quals es complementaven els serveis i, per tant, si el fem complir fil per randa, crea aquestes dificultats que han generat aquestes tensions. Val? Jo entenc que és compatible dos coses. Una és fer complir el contracte i l'altra és estar al costat en aquest sentit amb les persones que poden rebre més, que són també els treballadors i treballadores d'aquesta empresa que es troben en aquesta situació intermitja i que l'empresa a vegades doncs també utilitza, no?, a vegades el seu interès, no? En aquest sentit, nosaltres reafirmar-nos en que ens preocupa moltíssim aquest tema, que hem actuat en conseqüència durant tot aquest temps i que ho seguirem fent per fer compatible aquesta equació, en la qual per una banda es fiscalitzi i per l'altra banda doncs, donar una certesa d'estabilitat al personal de l'empresa i sobretot, que és la nostra obligació i finalitat última, és que la ciutat estigui neta.
Señor Hernández.
Sin ir a la globalidad del asunto, sí que quería poner el ejemplo que le decía al señor Prarnau, porque él siempre habla de lo de la empresa y tal. Vamos a quedarnos con su relación con los trabajadores. Desde el principio que ustedes querían ganárselos y le prometían muchas cosas, que han pasado muchos meses y al final ahora nadie le cree a usted, porque le ha engañado sistemáticamente. Cuando le prometí al comité de empresa que cualquier cambio que se iba a introducir, por ejemplo, los barredores con el tema del GPS, que usted le prometió que cualquier actuación que se iba a hacer iba a ser con su aprobación, ustedes se han tirado por el derecho, se han saltado el compromiso de hablar con ellos y han abierto un expediente por el tema de los GPS. Entonces, no diga, claro, usted, ¿por qué? Porque busca el conflicto, porque le interesa políticamente generar ese conflicto, aunque sea perjudicial para el conjunto del gobierno, para la ciudad y para los trabajadores. Y ese es el ejemplo que le quería poner.
Vale. Senyor Guerrero, sí, després senyor Perarnau, i em veig jo que avui farem salat. Senyor Guerrero.
Bé, jo volia tornar al principi al que he dit, no? Que ahir a la moció sobre el SAT es va sortir que si utilitzaven els guants, que si tenien guants, que si tenien els viatges retribuïts, no sé què. Sí, superbé, si no es compleix, que es compleixi. Però repeteixo, ningú parla aquí d'aquests temes amb aquest altre contracte tan gran, tan més gran que l'alçat, si bé potser no és tan sensible perquè no parlem de persones directament, sinó... Sí, però no... La meva crítica a l'oposició, i ara faré al govern també, és que no heu estat lleials en general. De fet, no és el vostre cas, però hi ha hagut el cas extrem del regidor que era el regidor de l'empresa, més que de la ciutadania, però que no està aquí, per tant no l'esmentaré més. Penso que el govern també ens hem equivocat a la manera de gestionar això, sobretot comunicativa. col·lectivament. Penso que hem après i penso que a partir d'ara s'ha de fer millor. Ens hem equivocat comunicativament perquè no hem pogut fer arribar a la ciutadania, ni tampoc als partits de l'oposició, ni a ningú, ni tant als propis treballadors, perquè estàvem fent aquesta lluita, que jo penso que era justa, perquè al final la nostra parer és que no s'està complint el contracte i, per tant, alguna cosa hem de fer per resoldre-ho. Llavors, repeteixo, autocrítica de que no hem estat capaços de comunicar-ho, però que la lluita és aquesta i que l'havíem de fer.
Senyor Pere, anau molt, molt breu i sobretot no m'obri cap meló, eh?
No, només per respondre sobre l'exemple que posava de... Hi ha hagut moltes reunions, s'han fet moltes converses, han sortit molts temes a sobre la taula amb els sindicats, i és veritat que els sindicats van plantejar, en concret, que el tema del GPS en l'escombrat manual, no?, dels escombradors manuals, no els hi agradava, i que això era una qüestió que havien de tractar entre l'empresa i el comitè, i havien de resoldre ells. Però en tot cas, nosaltres, quan hem penalitzat a l'empresa pel tema del GPS, no era només per l'escombrat manual, sinó pel conjunt en global de tot l'escombrat, i ja l'escombrat mecànic, totes les miniescombradores s'haurien de portar el GPS i no el porten. O sigui, que és una fiscalització sobre el conjunt, no sobre un aspecte concret, que és el que vam parlar amb el comitè i que enteníem que això s'ha de resoldre entre el comitè i l'empresa, i que nosaltres sobre aquell aspecte en concret no entrem. Però sí que a l'empresa, evidentment, li reclamem que apliqui el GPS a tot on l'ha d'aplicar, perquè és una de les maneres de poder controlar i fiscalitzar el servei. Si aquest és un dels exemples d'aquestes contradiccions o mentides o enganys, doncs bueno, sí, n'hi ha moltes converses i algú a vegades interpreta una cosa d'una manera. Nosaltres, en tot cas, sí que seguim ferms en que les nostres actuacions de fiscalització i control de l'empresa són correctes, i més enllà de que algú ho hagi pogut interpretar d'una altra manera.
Hem d'acabar, els he deixat un minut més. Senyor Rossinyol, gràcies per no haver-me demanat la paraula en l'última ronda, perquè si no ja sí que s'haguessin passat molt més. Gràcies al Joan Berlanga, al Xavi Guerrero, al Lluís Pere Arnau, al Carles Rossinyol, a l'Adrià Hernández i la Marisol Martínez per haver-nos acompanyat en aquest últim debat de política d'aquest mandat. Ens retrobem amb molts d'ells a partir del mes de maig. Que vagi molt bé, i a la campanya ens veurem bastant amb tots ells. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia. Vinga.
Al matí, amb Mireia Sanz.